Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El pla estratègic de les policies locals permetrà establir els mecanismes necessaris perquè els cossos policials del Barcelonès Nord puguin actuar als barris limítrops dels municipis. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, durant la celebració de la Junta Local de Seguretat a Santa Coloma de Gramenet. Raquel Moreno, Ràdio Ciutat de Badalona.
La consellera Núria Parlon ha parlat de com millorar la coordinació entre Mossos d'Esquadra i les Guàrdies Urbanes de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet. Assegura que es farà de la mà del Pla Estratègic de les Policies Locals presentat pel Departament fa uns dies. L'objectiu és garantir la seguretat jurídica dels agents quan actuïn en d'altres municipis. Escoltem Núria Parlon.
I aquí és on també podem explorar de quina manera aquest patrullatge de proximitat, aquest patrullatge destinat més a treballar de manera preventiva, doncs es pot fer en segons quines circumstàncies amb una dimensió de col·laboració més estreta de la que ara ens permet doncs, el mar pròpiament de treball de cadascuna de les policies en el seu terme municipal.
Durant la Junta de Seguretat Local de Santa Coloma s'ha posat en valor la millora de les dades de criminalitat de la ciutat veïna, que deixen una reducció dels delictes d'un 2%, una tendència que coincideix amb la millora de la sensació de seguretat per part de la ciutadania colomenca, segons la darrera enquesta de victimització. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, vol consolidar aquesta tendència agafant el relleu de les polítiques de seguretat que Parlon va engegar quan era al capdavant del municipi veí.
Més temes. El govern ofereix als ajuntaments l'eina que ha permès eliminar unes 10 places en pisos turístics il·legals. Així, els inspectors municipals podran accedir a una tecnologia que ara només tenia la Generalitat. L'objectiu és intensificar la lluita contra els habitatges turístics que operen en portals online però incompleixen la normativa vigent. I les guàrdies de 24 hores, una de les grans càrregues del sistema sanitari a l'estat espanyol, podrien arribar a la seva fi. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat aquest dimecres que un dels elements més importants del nou estatut marc que s'està negociant amb els sindicats és la introducció de la jornada màxima de 17 hores. La ministra ha dit que les 24 hores són una aberració i ha argumentat que hi ha molts països on aquestes guàrdies ja no existeixen. I commoció a Subirats, a l'Alt Penedès, per la mort d'un nen de 3 anys en caure-li una porteria a sobre. Els fets van passar ahir a la tarda al nucli d'Ordal i, segons s'ha pogut saber els companys de Ràdio Vilafranca, l'estructura no estava ben fixada. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 15 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquest ambient de rigorós hivern i això que el cel està gairebé serè del tot a tot el país. Estan arribant alguns núvolets prims, ben poc destacables, filagarses, de cirrus, que són els núvols més freds que existeixen, però són núvols completament descafeïnats. I ja diem, a la temperatura li costa pujar i el mercuri a hores d'ara està encara mandrós. Al llarg d'aquesta tarda arribarà com a molt a màximes de 13-14 graus en alguns indrets de l'Empordà, també de la Costa Daurada o de l'àrea metropolitana de Barcelona. També avui s'ha suavitzat una mica l'ambient a les valls del Pirineu, que és on hi està bufant el vent de Fogony, vent de port, que fa pujar momentàniament la temperatura. Aquesta tarda aquest vent molt tossut en aquesta banda de les valls del Pirineu. Alguns nubolets prims, com dèiem, tot esperant a un dijous de fred, al matí amb moltes gelades a l'interior del país i de més núvols. I atenció, arribaran pluges i nevades a les comarques de Barcelona i de Girona, cota de neu de 500 metres. Us seguirem a la xarxa. Bon dia, continua aquest...
Doncs avui nosaltres al Connectats parlarem de la commemoració de la primera delegació d'Òmnium Cultural. Entrevistarem Isabel Cava, que és vicepresidenta d'Òmnium a Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar les mesures del govern de Sánchez per a l'habitatge i el primer traspàs de Rodalies. A partir de les 5 coneixerem Les Pretanos, el club d'escacs del Prat, de la mà del seu president, el Didac Membrives. Continuarem amb gastronomia i ho farem per saber més detalls sobre el caneló més llarg amb Jordi Colomer. Acabarem amb cultura i l'espectacle Les Fúries i les Muses amb Carles Miró, director de l'Orquestra Camerata Castellà. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, ja han començat les obres de millora de l'accessibilitat de l'amfiteatre del Parc de Sant Jordi. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa adequarà els accessos al recinte, adaptant-los a les normes de seguretat i garantint la correcta evacuació dels usuaris en cas de necessitat. En aquest sentit, s'obrirà un nou accés al recinte i una nova escala salvarà el desnivell. També es modificarà l'accés al recinte des del carrer del Doctor Ullés i l'accés de la graderia, creant dues noves escales a la part posterior de les grades. Finalment, s'augmentarà la superfície destinada a persones amb mobilitat reduïda, incloent-hi un recorregut accessible que connectarà els espais de l'amfiteatre i s'adaptarà un espai per a banys i per a vestidors. Es preveu que els treballs que s'han adjudicat a l'empresa Colatec, amb un import d'adjudicació de 86.394 euros, tinguin una durada de 4 mesos. L'Ajuntament ha apostat per optimitzar l'amfiteatre del parc per tal que pugui acollir un major nombre d'espectadors complint amb la normativa de seguretat. En aquest sentit, l'aforament destinat al públic, garantint les mesures de seguretat i evacuació, serà de 542 persones, més 10 localitats de mobilitat reduïda. A més, l'ocupació total del recinte, comptant l'espai d'escenari i el reservat a l'organització, és de 812 persones.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Policia Municipal de Sabadell reforçarà les inspeccions de treball després de detectar fins a 52 situacions d'abús laboral durant el 2024. Concretament, les irregularitats més usuals, gairebé 2 de cada 3, corresponen a persones estrangeres sense permís de treball que treballaven per compte propi o aliè. Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, ha assegurat que faran un front comú amb la inspecció de treball per incrementar la seguretat al 2025.
Que els treballadors estiguin donats d'alta a la Seguretat Social, que no estiguin de manera irregular, que no hi hagi abusos laborals. I per això la pròpia inspecció de treball ens demana a Policia Municipal i nosaltres ho fem cada mes, visites de la iniciativa de la inspecció de treball com denúncies anònimes que es poden fer per anar a inspeccionar un centre de treball.
La majoria d'aquestes 52 irregularitats es van detectar a l'estiu, entre el juny i el juliol.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Desactivada l'operació fred a Badalona, que ha estat operativa durant dues nits consecutives, les de dilluns i dimarts. Avui dimecres al matí, el Procicat ha finalitzat l'alerta per temperatures fredes a tot Catalunya i l'Ajuntament ha donat per tancat aquest servei de pernocta per a persones sense sostre, ubicat al centre cívic Can Pepus. En la segona nit de Can Pepus, com a alberg provisional, han estat 8 les persones que han dormit en aquest espai habilitat amb 10 llits. Tot i que s'ha desactivat l'operatiu, tornarà a posar-se en marxa en cas que hi hagi previsió d'una nova baixada de temperatures. Des de l'entitat que ha gestionat el servei Creu Roja del Barcelonès Nord, asseguren que estan preparats per actuar ràpidament quan faci falta. Escoltem a Maria Lluís, presidenta de l'Assemblea del Barcelonès.
Estem totalment disponibles i tenim un marge d'actuació realment ràpid. En teoria, avui acaba, però en qualsevol moment que ens arribi des de l'Ajuntament de Badalona, des de serveis socials, des d'on es dirigeixi tota l'actuació, nosaltres tindrem resposta per acollir aquestes persones.
Pel que fa al perfil d'usuaris de l'operació Fred, tots han estat homes, 2 la primera nit i 8 en la segona. Des de Creu Roja han explicat que davant la impossibilitat de crear 2 espais diferenciats per a homes i dones a Can Pepus, s'ha optat per oferir-ho només als homes. En cas que alguna dona s'hi hagués adreçat, se l'hagués derivat al CUES pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
Gràcies, Santiago. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Torna la cursa solidària i inclusiva de l'Institut Escola Sant Esteve. Serà el 19 de gener a les 10. Sota el títol Corrent pel Futur, es tracta de la tercera edició d'aquesta iniciativa que promouen els estudiants de 5è i 6è de primària i de 3è d'ESO. L'organització remarca que és molt més que un esdeveniment esportiu i que té com a objectiu promoure valors com la inclusió, la solidaritat i el compromís cívic i la participació de tota la comunitat. De fet, la cursa és oberta a tota la ciutadania i està dissenyada per ser universalment accessible amb diversos recorreguts adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En aquesta línia, el centre escolar concreta que els diners que recaptin es destinaran a l'entitat sense ànim de lucre La Taca Lleure i Cooperació, que treballa en l'àmbit de l'educació en el lleure. Les inscripcions es poden fer al portal web de l'Institut Escola Sant Esteve.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, el repàs habitual també a la Crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El ple de Sant Cugat ha acordat per unanimitat atorgar la medalla d'honor a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Es tracta d'una distinció que s'entrega a les associacions centenàries de la ciutat. En una sessió extraordinària que ha tingut lloc aquest dimarts, el consistori ha volgut reconèixer la trajectòria i el paper de la comissió a la ciutat durant més d'un segle i mig. En aquest sentit, els grups municipals han realçat la tasca de l'entitat per mantenir viva la tradició durant tots aquests anys. Recordant els orígens de la tradició que data del segle XIX i el passat agrícola i ramader de la ciutat, han destacat la capacitat de la comissió per adaptar-se als nous temps i sensibilitats. Per la seva banda, el president de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, Jordi Vell, ha agraït la concessió.
Estem parlant aproximadament de 164 edicions, 164 anys mantenint una tradició, on hem tingut de tot, pluja, neu, fred, calor, canvis polítics, socials i fins i tot una pandèmia. Però tanmateix, cada any, després de Nadal, una colla d'amics es troba, prepara la passada, prepara la festa i, a la seva manera, com millor els sembla, doncs la celebra. Perquè, com diu la frase, mantenir una tradició no és glorificar unes cendres, sinó mantenir una tradició és mantenir el foc encès.
L'entrega de la medalla es materialitzarà el 5 de febrer en un acte a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Sant Cugatenca.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. el passat dissabte es va fer un acte commemoratiu al lloc on Òmnium Cultural va establir la primera seu territorial de l'entitat. Per parlar-ne i per parlar d'aquesta celebració i de què va significar en el seu moment, parlem amb la Isabel Cava, que és vicepresidenta d'Òmnium a Terrassa. Isabel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, Isabel, explica'ns una mica com va anar l'acte de dissabte.
Doncs, mira, l'acte va anar molt bé. La veritat és que va ser molt emotiu. Varen ser una quarantena de persones, et diria jo. I bé, varen tenir, doncs, representació de l'Ajuntament de Terrassa, va venir la regidora, la Montserrat Caupena, la regidora de Memòria Democràtica, va venir la Laura Sandrós, com a membre de la Junta Nacional d'Òmnium, però filla també d'en Joan Baptista Sandrós, un dels fundadors d'Òmnium. I vàrem tenir una cosa que ens va fer molta il·lusió, que va ser la presència de 5 expresidents. És a dir, vàrem tenir en Roc Fuentes, en Lluís Labòria, el Joaquim Morera, l'Alfons Coneda i el Xavi Ordeig. L'Aleix Pons es va excusar perquè tenia un altre compromís, I l'Anna Carol, que també tenia un tema de salut que no va nosaltres poder acompanyar.
O sigui que pràcticament no va faltar ningú, no?
No va faltar ningú, va faltar ningú. I això ens va fer molta il·lusió, tenint en compte que algun d'ells també havia tingut algun problema de salut feia molt poc, no?
Val. I amb tothom allà plegat, Isabel, amb tothom allà plegat, en què va consistir aquest acte? Què és el que es va fer?
Doncs l'acte va ser amb la col·locació d'una placa, val, commemorant doncs, que en allà va néixer la primera seu d'Òmnium Cultural Terrassa, carrer Sant Josep, número 28. Val? Uh-huh. Eren uns baixos cedits per en Francesc Simó perquè doncs, en allà tingués la seu Òmnium Cultural a Terrassa.
Perquè ens fem una idea, els que no som de Terrassa, encara que la coneguem una mica, on es troba, en quina zona de Terrassa es troba el carrer Sant Josep?
El carrer Sant Josep es troba, doncs, al centre, diria jo, és ara està convertit en un carrer pràcticament mig peatonal i molt a la vora del teatre principal, del carrer Sant Pere, del que és una mica el cor de la ciutat.
Molt bé. L'acte es va fer conjuntament amb Memòria Democràtica, no?, de l'Ajuntament de Terrassa, perquè has comentat alguna cosa al respecte.
Sí.
De fet, l'acte formava part d'un projecte de senyalització d'espais històrics de la ciutat, no?
Exacte. Sí, la senyalització d'aquells espais que al final és la nostra memòria històrica, per dir-ho d'alguna manera, no? I en aquest cas, doncs, una mica també gràcies, no, una mica molt, gràcies a en Josep Maria Font, que va ser una mica també el promotor i l'impulsor de traslladar l'Ajuntament al poder dir, ei, recordeu que aquí, no?, va néixer Òmnium, doncs, mira, tenim aquest recordatori que a més serà un recordatori, però també serà un aprenentatge per a molta gent, perquè els que estàvem allà, evidentment, teníem molt clar que allà havia nascut Òmnium, però hi ha molta gent de la ciutat que no sabia, que no sap segur que allà va haver-hi la primera seu. Per tant, cada vegada que passin per allà i ho llegeixin, bé, no deixarà de ser un aprenentatge per molta gent.
Clar que sí. Sergi.
Sí.
Isabel, què tal? Com estàs?
Hola, Sergi, què tal?
Què tal? Mira, fem una mica de recordatori, no?, perquè la gent sàpiga més o menys quan es crea Òmnium, no?, perquè la gent, molta gent igual pensa que això fa 4 dies i d'on sorgeix la idea, no?, quan... O sigui, és a dir, aquí hi ha una trajectòria llarga darrere, no?
Sí, fa més de 4 dies, fa 63 anys. O sigui, Òmnium es crea l'any 61 i ho fa de la mà del que podríem dir 5 prohoms del moment, no? com eren Fèlix Millet, Joan Baptista Sandrós, Lluís Carulla, en Pau Riera i en Joan Ballbé. I una mica neix amb l'objectiu de crear al final una estructura que garantís una mica el que ells deien, el desenvolupament normal d'una cultura. No ens oblidem mai amb el context que teníem a nivell polític l'any 61. Però sí que és cert que penseu que Catalunya sempre ha tingut una societat civil molt organitzada que ha cobert sempre aquestes les mancances institucionals.
Mm-hmm. I va haver algun motiu, Sílvia? Ai, Sílvia, on vaig jo? Isabel?
Sí.
No sé. No sé per què t'he dit Xirulla. Per què va ser Terrassa la primera seu territorial?
Mira, això és molt curiós, perquè és Terrassa qui arriba a Òmnium, diem-ne, no? I no Òmnium qui arriba a Terrassa. A Terrassa sempre hi ha hagut persones amb moltes inquietuds, per tot el tema de promoció de la llengua i cultura catalanes. I en aquell moment hi havia unes quantes que volien una mica recollir aquestes inquietuds i una mica d'accions que també ja s'estaven fent a la ciutat. Dues d'aquestes persones, en Màrius Samarra i en Raimon Escudé, que diuen l'any 69, doncs, escolta, anem a Barcelona, parlem amb Òmnium i expliquem una mica quina és la situació que teníem a Terrassa. És a dir, ells volien donar al final resposta a les necessitats socials relacionades amb la cultura i una mica arribar allà on les estructures, diguem-ne, públiques, no podien arribar. I per tant, fer-los sabedors a Barcelona del seu interès de poder treballar pel foment de la llengua, però des d'una estructura que els permetés organitzar iniciatives que d'alguna manera ja s'estaven portant a la ciutat. Era una mica, posem-nos sota aquest paraigües d'Òmnium per poder tirar endavant totes aquelles iniciatives que nosaltres ja volem fer. I així és com neix a Terrassa.
Com dius, deies abans, eren temps complicats. Va ser molt difícil, és a dir, situar-se, expandir-se, va ser molt complicat?
Bé, aviam, penseu que, mira, des de l'any 62 al 67, Òmnium es clausura, el govern clausura des de les manifestacions de la Bates Carrer, val? I el 67 tornen a donar permís. Per tant, una mica a l'any 69 s'aprofita aquesta conjuntura d'una certa cintura, cuidado, sempre estem parlant de que Òmnium posava molt al capdavant el fet cultural, i això a les autoritats els donava una mica de pensament, doncs, que era poc perillós, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, no era fàcil, però també és en un país que hem sabut trobar aquelles escletxes que calien per fer una mica allò que nosaltres pensàvem, no? I al final el compromís de les persones és el que fa que les coses tirin endavant, i des de l'inici de tot, diguem-ne, el compromís d'aquestes persones que van voler tirar endavant Òmnium Terrassa va fer, doncs, que això fos una realitat.
I al principi com funcionava tot? O sigui, que va ser com un local, o què es feia allà? Més o menys quines eren les activitats?
Mira, ells funcionaven una mica, el funcionament és una mica com el que diem-ne ja ara, a través, uns socis, em sembla que ells van començar amb unes 200 persones sòcies, a través, doncs, d'un òrgan sobirà com és l'Assemblea General de Socis, que defineix, doncs, quin seria, doncs, el pla de treball, etc. I a partir d'aquí, amb molt de compromís, amb molta dedicació, amb molt donar voluntàriament el teu temps, i amb moltíssimes persones voluntàries. Això és importantíssim en aquella època i ara. I a partir d'aquí començar a treballar amb un objectiu que ells es van focalitzar com a primordial, que era l'ensenyament del català a la ciutat. Aquest per ells va ser una mica com el motor d'arrencada de Terrassa, l'ensenyament de la llengua, sí.
I clar, això ha tingut una rellevància i encara la té, no? És a dir, és una cosa que ha passat els anys, però encara és una entitat que té rellevància.
Sí, la té a nivell de la nostra ciutat i la té a nivell nacional. Jo crec que Òmnium una mica sempre ha estat i és considerat com un garant, no?, de la nostra llengua i la nostra cultura, però a part també del tema educació, dret i llibertat de tots, no? I la rellevància ve d'aquí, ja dic, tant a nivell de ciutat com a nivell nacional.
Llavors, a partir d'aquesta primera seu territorial, suposo que en deurien començar a venir, no sé si va ser una expansió molt ràpida o com va anar això.
no va ser molt ràpida, però sí que va, però que igual que Terrassa, diem, en altres ciutats que una mica tenien aquesta mateixa inquietud de defensa de la llengua i la cultura, van anar creant a poc a poc delegacions, o delegacions que es deien en aquell moment seus territorials com les anomenem ara, no? Per exemple, Sabadell es crea l'any 72 i mica en mica es van creant algunes delegacions, però sobretot és a partir de l'any 2002 en què hi ha un canvi, hi ha un pas endavant molt important a Òmnium, que és quan Jordi Porta guanya les eleccions i és escollit president, que l'expansió és molt evident. L'any, fins i tot, imagineu-vos, l'any 2005 inaugura una nova seu a l'Eixample de Barcelona, quan ja hi havia la seu nacional per excel·lència, se n'inaugura una. I l'any, sembla que era l'any 2011, ja comptàvem amb 27 seus territorials. Vull dir que llavors a partir d'aquí ha sigut fins a l'actualitat no parar, diguem-ne, i bé, actualment en tenim 44. 44 seus per tot el territori català, pels països catalans.
Suposo que els objectius que van ser fundacionals continuen vigents, no?
I tant. Els de l'any 61 continuen. El treball per fomentar la llengua, la cohesió social, l'educació i la cultura és una mica... És el nostre far, diguem-ne. És allò que ens guia i allò que ens fa doncs anar endavant. Tenim els mateixos, idènticament els mateixos, de llavors. Bé. I
de socis, què tal?
Mira, la nostra seu, que la nostra seu agafa també els municipis de Castellbisbal, Mata de Pere, Reguinars, Ullastrell, Vacarisses i Vila de Cavalls, a part de Terrassa, tenim al voltant de 4.600 i escaig de socis, però pensa que a nivell nacional tenim 190.000 socis. Jo et diria...
Més que el Barça.
Exacte.
Quina comparació. Perdó, però...
Mira,
home, sempre es diu que és el club que té més socis, doncs...
Com el Barça, sempre hi ha posat d'exemple de tot, però tenim més socis que el Barça. Això vol dir moltes coses.
Sí. Isabel, per anar acabant, aquesta celebració, aquesta commemoració que fèieu un dissabte, és una commemoració que feu únicament des de Terrassa o penses que això tindrà continuïtat amb altres actes en diferents localitats?
Doncs mira, la veritat és que no ho sé si això tindrà continuïtat a altres localitats, però si fos així, la veritat és que nosaltres ho celebrarem molt, perquè al final la nostra memòria històrica, diguem-ne, és la nostra identitat i aquesta és el bé més preuat que tenim. Per tant, estaríem molt contents que això fos així. Sí.
Doncs Isabel Cava, vicepresidenta d'Òmnium Terrassa, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats i a continuar treballant.
Gràcies a vosaltres per recordar-vos. Moltes gràcies.
Gràcies i bona tarda. Adéu, Sergi.
Bona tarda.
Adéu, després amb els canalons.
Ah, molt bé, és veritat. Vinga, fins aquí una estona. Adéu, adéu.
El canaló.
El canaló, sí.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. We'll be right back.
Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquest espai d'opinió. La tertúlia Tres Bandes avui la compartim amb l'Òscar Hidalgo, que és emprenedor pretenc. Òscar, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I bon any, no, també?
També, també, igualment.
Encara no ens havíem trobat. Saludem un altre Òscar, l'Òscar Cardona, exdirector de la carpeta de l'AVI des de Castellà.
Ah, Òscar. Molt bé. Veig que les notícies van ràpides. Bon dia.
Sí, però a mi m'ha sorprès.
I bona tarda, vaja. I bon any. I, a més, bon any.
Això d'ex, què vol dir? T'has retirat?
Això d'ex vol dir que no formo part ja d'aquest grup tan maco com és, perquè és encara, doncs, la carpeta de l'AVI. Jo m'he jubilat.
Vaja. Però és una bona notícia, també, no?
Home, sí, no, ja... Jo penso que un ha de també saber quan comença una cosa i, sobretot, quan l'acaba.
Yeah.
I que l'acabi bé. I això és el que he pretès, doncs, fent un pas, això que es diu ara, un pas al costat.
Molt bé. Doncs deixa'm que saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona i ens acompanya via telefònica. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I bon any.
I bon any.
Aquest any encara no havíem parlat, no?
No.
És que ja no recordo amb qui hem parlat i amb qui no hem parlat, però per si de cas aprofitem que encara som al primer mes de l'any per
bon
desitjar
any,
bon any. Molt bé, doncs comencem amb aquestes 12 mesures del govern de Pedro Sánchez per a l'habitatge. 12 mesures que no cal dir que ja han estat criticades per diferents àmbits i sectors de la societat, perquè per gustos colors, però clar, jo ara amb vosaltres sí que m'agradaria saber si un cop vistes aquestes 12 mesures de l'habitatge, hi ha alguna que realment us acabi de fer el pes, us acabi de convèncer. Estem parlant d'un tema que és complicat, no, complicadíssim de gestionar. I per fer allò, per donar una miqueta de contingut, entre aquestes 12 mesures hi ha des de donar incentius al lloguer fins a limitar la compra als estrangers no comunitaris. No sé, si heu fet un repàs d'aquestes 12 mesures, hi ha alguna que penseu que és, està encertada? És una bona mesura? Vinga, què riu?
A qui li preguntes?
Vinga, Òscar.
Doncs bé, aviam, jo penso que les mesures, que les 12 mesures són interessants gairebé totes, o totes. El problema no està, crec jo, amb les mesures, sinó amb lo tard que s'arriba en aquest país a reaccionar abans d'un problema. Aquest problema ve de que l'Estat no ha fet pisos suficients per assolir la realitat que tenim. Aquest és el veritable problema. L'altre, per mi, és una mica posar pegats a la ineficàcia que ha tingut l'Estat de no fer coses, en aquest cas de no fer pisos. I bé, les mesures poden estar més o menys bé, però, diguéssim, és una miqueta donar la responsabilitat als altres, quan l'Estat, doncs, havia d'haver fet la seva feina, com han fet altres països, que fa 100 anys que ara són l'enveja de molts països europeus com el nostre, que no han fet la feina.
Com, per exemple, quin seria el teu model, Òscar?
Home, per exemple, jo penso que Àustria ho ha fet bastant bé. Crec, vaja, que Àustria és un país que ho ha fet bastant bé, on els pisos són assequibles, no és un problema com aquí. Ah, hi ha pisos, perquè fa 100 anys que ens estan fent. I aquí, ara ens despertem i d'entrada li carreguem tots els neulers en els demés, en els que tenen un pis, en els que... Això sí, en els... aquests grans, diguéssim, acumuladors de pisos, que es diuen voltors, en aquests, jo dubto que en aquests els hi faci gaire mal aquestes mesures, perquè el tenir pisos suposa tenir poder. I, doncs, que no és l'Estat el que té aquests pisos, aquests, diguéssim, voltors faran el negoci com l'estan fent, vaja, des de fa molts anys. Vaja, no vull estendre més, no vull capitalitzar.
Vinga, dos cara a Òscar i això, i seguim. Òscar, Hidalgo.
Bueno, molt interessant el que comentava el meu tocaio. A més, a sobre vaig estar a Àustria fa molt poquet i em vaig fixar en això de la vivenda pública. Jo he crescut a la vivenda de protecció oficial d'aquí de Barcelona, llavors tinc un llaç molt gran amb aquest tipus de vivenda i a Àustria puc dir que sí que està molt bé i a mi em va sorprendre. A mi una de les mesures que més m'agraden d'aquest paquet de mesures és la de que tenim quasi de mig milió de pisos buits a Espanya i hem de fer alguna cosa perquè hi ha famílies que estan al carrer que no poden pagar els lloguers i tenir pisos buits quan hi ha una necessitat tan gran penso que és imprescindible. Vaja, no m'hi cap al cap com encara poden estar buits. Llavors això m'agrada molt i com a jove de 30 anys els ajuts pel jovent també crec que són indispensables.
Toni?
Doncs a mi em sembla que tots són molt bones intencions, tots són ganes de fer coses, però són paraules. Portem molt de temps amb el tema de l'habitatge a Catalunya anant enrederits. Vull dir, sí, en idees que poden prosperar. La gent jove se la té que mirar amb lupa perquè és el més important que pot haver-hi a nivell d'habitatge. Hi ha moviments d'habitatge a nivell global i també a Catalunya. Gent que està treballant amb el tema cooperatiu, amb el tema d'associatiu i tot això, però que jo el que deia l'administració me'ls crec molt poc, per no dir gens. L'única mesura que potser dius, mira, potser que ho agafem per aquí, és els que els estrangers no comunitaris tinguin que afluixar més la mosca que els d'aquí. Ningú se'ls escapa, sobretot aquí a la zona del litoral, que hi ha molts pisos en poder de gent que dius, com és possible? Jo no vull criminalitzar ningú, però des d'ucranians, abans eren russos, ara són xinesos, vull dir, tota aquesta gent també s'haurà de mirar com explota aquests pisos, perquè no tot el mal ve d'aquí. Llavors, aleshores, i repeteixo al principi, tots són bones intencions, tots són ganes de fer-ho bé, però no me'ls crec. Només en crec l'esforç de la gent que vol tirar endavant l'habitatge social. I aquesta gent doncs, és la gent que tira endavant cooperatives, que tira endavant gestions d'aquest tipus. I el de més, si bé, serà doncs, benvingut. Però jo, d'entrada, no m'ho crec.
Abans apuntava l'Òscar Cardona des de Castellà, doncs que arriba tard, però per algun lloc i en algun moment s'ha de començar tot això. Vull dir que si no es fa un pas endavant, si no hi ha una mínima intenció, no es farà res mai. Entre algunes d'aquestes mesures que heu apuntat, ara citarem algunes per donar-li una miqueta més de contingut a aquestes propostes. Per exemple, la tributació dels pisos turístics com un negoci. Els pisos turístics, n'hem parlat moltes vegades i realment s'ha convertit en un problema per a moltes ciutats. A Barcelona ja sabeu que l'Ajuntament va decidir que es conservarien els que hi ha, però a partir d'ara ja no se'n donarien més llicències. Crec recordar, si no m'equivoco, que també aquesta setmana diria que la ciutat de Màlaga també s'ha apuntat a la mateixa tendència. Per tant, no sé, com veieu aquesta opció? Un pis turístic que realment és un negoci, se suposa, per als propietaris. És una bona mesura que acabin tributant com si fos un negoci diferent?
Bé, de fet, oficialment crec que ja tributen com un negoci. No ho sé, no en tinc cap de pis turístic, però vaja, jo penso que sí. Si amb un pis es fa un negoci, doncs evidentment ha de tributar com un negoci. Això em sembla lògic. També diria que arribem tard també amb això. Quan s'han donat permís o hi ha hagut una tolerància en tenir pisos turístics, ara ens en donem compte de que la gent que ve a treballar, per exemple, no pot a treballar en un lloc, un metge, unes infermeres que venen a treballar, no poden llogar un pis perquè els hi paguen millor si és un pis turístic. Aleshores, també arribem tard a tot. Jo diria que, vaja, sobretot la nostra generació, la que, pels anys que tinc jo, hem arribat tard a tot. Vam poder comprar el cotxe quan es va pujar la gasolina. I ens vam donar compte que fer l'amor no era pecat quan llavors va venir el SIDA. O sigui, hem fet tard amb tot. I amb això també.
No sé què us sembla a vosaltres la qüestió sobre la tributació dels pisos turístics com a negoci. Òscar, el Prat.
Jo crec que ha de tributar. Sobretot, el meu pensament, no vull ser una mica radical, però de la mateixa manera que un negoci de barri, un negoci local, ha de pagar una llicència comercial per fer negoci, una carnisseria, un perruquer, el que sigui, perquè una persona que tingui un pis i que està fent negoci amb aquest pis no ha de pagar res a aquest nivell. Penso que és molt necessari i que s'ha de fer, o sigui, no li donaria moltes més voltes. I quan la reflexió que feia l'Òscar, jo penso que la meva generació ni tan sols hem arribat a arribar, imagineu-vos. O sigui, no ens podem comprar un pis, ni tan sols jo mai he tingut cotxe. Hi ha una sèrie de precarietat que per molt que intentem avançar no podem, i crec que això també és un cúmul, un tap que s'ha de solucionar, i que l'alquiler, el lloguer, la compra de pisos és una part important per a la nostra generació, sens dubte.
Sí, evidentment, sí. I estic d'acord amb els companys. Vull dir, aquí el problema de l'habitatge és un problema bestial, un problema que ara la gent de les noves generacions, la gent jove, es troba a la porta i no sap com fer-ho, ni posant-hi molta imaginació, perquè aquí ningú tira l'espatlla per ajudar, no, al contrari, i és complicadíssim. Jo no sé, a mi em sap molt de greu que el meu fill o el meu net, que en aquest cas no en tinc, però podria ser, que aleshores estiguin preocupats per una cosa tan clara que és com poder viure bé la vida. Llavors, aleshores, a partir d'aquí, tu has estat apoyant uns partits, una manera de fer, perquè et solucionen les coses, perquè et busquin unes sortides, i jo ja he dit abans, estic ja desenganyat. Jo crec que aquí ningú... Llavors, què passa? Que això, doncs, la gent que es forma ara votarà l'extrema dreta. Votarà el Trump de turn o l'Elon Musk que ve per aquí a Europa a fotre la guitza. I per què? Perquè no tenen una altra sortida. Vull dir, no, què se'ls pot oferir aquesta gent? Què poden fer? Llavors, aleshores, doncs, si tenen una sortida, encara que sigui pobra, tiraran pel dret i no ens queixem. Ens queixem perquè hem anat fent el que han pogut, però no han volgut solucionar-ho. I sobretot parlo a nivell polític, eh? A nivell de les persones són encantadores i totes volen ajudar amb el que sigui. El veí del costat t'ajuda i s'ha vist amb la Covid, s'ha vist amb tot. Ara, jo, aquests gestors polítics que tenim, perdoneu, res, zero, l'home un canuto.
Us veig molt pessimistes.
El que passa... Oscar. El que passa de que si aquests són dolents i ve uns com el Trump i tota aquesta gentussa que hi ha, vaja, no ho arreglaran, eh?
No, o sigui, no, no.
Ens fotran en una guerra civil una altra vegada, eh? Vull dir, vaja, si ens hem d'enfiar de l'ultradreta que ens arregli alguna cosa, anem ben arreglats. Hi ha una cosa que ha tocat la Carme, així una miqueta de rasquillada, que és la gent que té pisos i no els lloga. Jo no tinc cap pis per llogar, però a mi faria molta por llogar un pis, perquè si et posa una persona que no et paga, depèn de com vagi la cosa, no pots fotre al carrer. En canvi, jo quan he d'anar a comprar, em fan pagar, tot. Jo no tinc per què solventar, suposant que tingués un pis per llogar, la ineficàcia d'un estat que no ha fet pisos i que encarregui més neulers i que hagi d'aguantar una persona que se'n fot a dintre del pis i no el puc tirar fora com a mínim durant 2 anys, o un llogater que no em pagui i també tinc lloc que l'hagi d'aguantar, perquè aquell pis és meu i l'Estat no em garantitza, diguéssim, que aquest pis és meu, perquè si foto una altra persona i resulta que no la puc tirar fora, perquè, clar, aquella persona pot tenir una problemàtica que jo l'he de solucionar. Però el pis és meu, eh?
Mira, ara que parles tu, Òscar, la setmana passada crec recordar que tractàvem el tema d'aquest propietari de Girona que estava pendent d'una llicència d'obres per fer reformes a casa i que se li van colar 3 individus i que a hores d'ara doncs, la policia local el va fer fora de casa seva, del que és casa seva, i, sí, i van donar la raó als ocupes, en aquell moment, perquè se suposa que van poder demostrar que feia més de 48 hores que estaven allà i que, per tant, doncs, quan allò es converteix en el teu lloc per viure-hi, no parlem de propietat, sinó el teu lloc per viure-hi, doncs no, de moment no s'hi pot fer res. És un tema complicat, també.
Llavors, però si jo trobo tu el cotxe i el tinc més de 24 hores...
Però el tema dels cotxes no ho sabem.
El cotxe és meu.
No, el cotxe en el cas del cotxe no...
Home, no ho fotem. I el pis per què? Jo tinc... Si l'escriptura és meva i va al meu nom...
I pagues els impostos.
I pago els meus impostos. Allò és un robo. I l'Estat m'ha de garantir que tinc aquesta propietat. I si no m'ho garanteix, per què cony en serveix un Estat, una policia i uns cafres que no foten la seva feina? Mm-hmm. Aviam, siguem clars. Si no em garantitza la meva propietat, de què cony en serveix tot la policia, l'Ajuntament, l'Estat? De què en serveix? Si no em garanteixen allò que és meu. Per favor, toquem de peus a terra.
Això és el que, de fet, una de les 12 mesures, la que apuntava l'Òscar Hidalgo, de la mobilització de l'habitatge existent, que bueno, Pedro Sánchez va anunciar un sistema per garantir precisament, per oferir garanties públiques per protegir els propietaris i també els llogaters del que seria un lloguer assequible. Si deixem de banda això, perquè segurament doncs, es continuarà parlant del tema de l'habitatge, sobretot estarem pendents de veure doncs, com es comencen a aplicar totes aquestes mesures i a veure quins resultats tenen. Ens n'anem a una altra qüestió. Ens n'anem a, concretament, al traspàs de Rodalies. Un traspàs de Rodalies que a partir d'aquest any, 2025, es començarà a fer efectiu. Dic que es començarà perquè això també serà, anirà per capítols, no? Anirà per episodis. Però així com ja fa temps que es reclama que es produeixi aquest traspàs, doncs ja s'ha fet el primer pas. S'ha fet el primer pas i diríem que aquesta primera sessió de la R1, aquesta línia que va de Maçanet a Barcelona, es podria considerar com la prova pilot, no?, per la gestió que haurà de fer la Generalitat, però paciència i tranquil·litat i bons aliments, perquè això no serà d'avui per demà i de seguida que ho assumeixi la Generalitat tampoc no es veuran els resultats. Vull dir que és una cosa que anirà molt a poc, però d'entrada ja s'ha fet un primer pas. Com veieu doncs que realment es comencin a concretar coses i sobretot en aquest traspàs de Rodalies?
Bé, a mi em sembla molt bé. Ara bé, a mi el que m'interessa com a usuari del tren és que els trens vagin bé. Se me'n fot qui és la titular. Que vagin bé, perquè sobretot aquí estem ja acostumats a que els trens vagin malament. Si hi ha un traspàs, és evident que ha d'haver un traspàs també de diners que facin que això es modernitzi. Perquè podem estar molt contents que ens traspassin tots els trens, però resulta que no puguem pagar, diguéssim, la posta a punt d'aquests trens, perquè són obsolets. Les catenàries, les vies, els trens, etcètera, etcètera. Aleshores, jo penso que està bé, repeteixo, que ens ho traspassin Ara bé, a mi el que m'interessa com a usuari és que els trens vagin bé. I si això en garantitza aquest traspàs, que els trens vagin bé, benvinguts. Ara bé, si hem d'estar llavors protestant contínuament de que no es traspassen els diners per poder fer que vagin bé aquests trens, aleshores crec que sí, podem estar molt ofenosos de tenir la titularitat. Però si no tenim els calés, malament rai, eh?
No, però després les queixes a la Generalitat, vull dir, serà una sessió integral, que la responsabilitat de la gestió serà de la Generalitat. Clar, vull dir que al cap i a la fi el que interessa és el que tu dius, que el servei funcioni correctament.
Però clar, la Generalitat pot dir que no té els diners suficients, que els hi han traspassat els problemes, però no els diners. També poden dir això. I tot i ser un munt de lamentacions, de queixes, però a l'hora de la veritat ja dic que el que li interessa a la gent que utilitzem els trens és que vagin bé. I, de veritat, a mi m'és igual que sigui Madrid o que sigui Catalunya, però que els trens vagin bé, que és el que interessa.
Què en penses, Òscar?
Jo estic molt d'acord amb el que deia l'Òscar, també, perquè bueno, a mi m'empipa molt el tema de que Rodalies, el transport públic en general, vagi malament, quan després tenim com moltes mesures mediambientals, sostenibles, que em semblen bé, però em semblen bé sempre i quan estiguin respetllades per un transport públic de qualitat. No pot ser que estiguem cada dos per tres en hores puntes, amb els trens que arriben malament, amb unes infraestructures que deixen bastant de desitjar. De fet, avui va de viatges la cosa, però fa poc també vaig estar a Bulgària, i una de les reflexions que vaig fer quan vaig arribar a Sofia va ser, hosti tu, el tren de Sofia és pràcticament igual que el de Barcelona. Jo que sóc molt friqui d'aquestes coses, abans d'anar a Bulgària vaig mirar quin era el país més corrupte d'Europa. I adivineu, era Bulgària. I això es notava en totes les seves infraestructures. I una de les reflexions que vaig fer era, collons, potser a Barcelona, a Espanya, estem molt enredarits, o Bulgària aquesta corrupció l'ha ficat al tren i està bastant bé. Però crec que deixa molt de desitjar, i sobretot per la working class, per la classe treballadora, quan depenem precisament de tot això, com l'habitatge em sembla un punt indispensable en millorar.
Mm-hmm. Toni.
Sí, mira, jo com a usuari de la R1, que és la primera que sembla ser que han de
traspassar,
bueno, aquesta R1 és una vergonya de fa... Bueno, es va crear fa un segle i mig, em sembla, o alguna cosa així, no? Pues estem igual. I aquí els trens segueixen anant malament, segueixen tenint dèficits en qüestió d'infraestructures com catenàries, vies... És un desastre. Si ho han de traspassar, que ho traspassin tot. No que traspassin la R1 ni la R23.
Sí, sí, ho faran.
Sí, ho faran.
La idea és
però,
aquesta.
Però anem fent i van passant els anys. I jo no, i insisteixo que és com la Tatema, no m'ho crec. No m'ho crec perquè han passat molts anys. L'administració socialista depèn de Madrid. La Generalitat de Catalunya depèn de Madrid. Si li cau i això no li funciona, el que rebrà serà el que mani la Generalitat després. Perquè, clar, els socialistes diran, home, jo em rento les mans perquè jo vaig gestionar-ho, però mira, si no ha arribat, no ha arribat. És com l'amnistia. Llavors, aleshores, què hem d'anar proposant? Vull dir, jo què m'haig de creure del que diguin a Madrid? Que seran els lacaios d'aquí a Catalunya els que els diran el que faran, deixaran de fer. És que és una miqueta ja històric, això. Llavors, no m'ho crec. Quan jo vegi l'R1 passar per aquí al Maresme i que funcioni bé, com diu el company, llavors m'ho començaré a creure. Però jo crec que passaran molts anys. Si és que arriba, eh?
Sí, sí, ja ho deia, que caldrà paciència, perquè això no serà d'avui per demà, que, en teoria, el traspàs de la R1...
Es cobreixen així les esquenes, sí, no serà d'avui per demà. No?
La R1 serà durant aquest 2025, després ja vindran la R2 i la R3, R4, ja veurem fins on arribem.
Exacte.
Però això se soluciona ràpid, vull dir, que posin les urnes i anem a votar. Ara, que si anem repetint els episodis de cada contesa, doncs al final estem on estem. I avancem el que avancem.
Efectivament.
Senyors, Òscar, Hidalgo, Cardona, Toni, moltíssimes gràcies i ens tornem a veure en una propera sessió. Que vagi molt bé.
Molt bé. Vinga, gràcies. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.